La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit de nou, amics i amigues. El Papa va recordar ahir una de les invocacions més pròpies de l'Advent, temps que vam començar ahir mateix, el primer diumenge. És la que diu: "Veniu, Senyor Jesús", per afegir-n'hi com a actualització: "Desvetlleu-nos de la indiferència i de la mediocritat". Va ser en l'homilia de la missa dominical celebrada amb els 13 cardenals nous creats dissabte al Vaticà. El Sant Pare, en un altre moment, va destacar que és important estar vigilants i, d'alguna manera, un error en la vida seria perdre's, va afegir, en mil coses i no estar pendents de Déu. Però ens quedem amb una frase, i és que el pontífex va reivindicar una altra dimensió de l'actitud de vetlla, que és, va afegir, la vigilància de la caritat imprescindible per ser cristià. Segurament Càritas, si en algun temps litúrgic de l'any vigila especialment afinar al màxim en el seu compromís caritatiu, és precisament en l'Advent, amb les campanyes de Nadal de les diocesanes que ja comencen a ambientar-se ara, també la iniciativa de Càritas Catalunya per crear un fons amb el lema "La pobresa també rebrota" i tot el que es fa en el dia a dia més intens davant la sensibilitat d'aquestes setmanes prèvies al 25 de desembre. Avui el protagonisme és per a la diòcesi de Terrassa. Després d'una reflexió del seu bisbe, Josep Àngel Saiz, la nostra companya i col·laboradora Eulàlia Muntaner entrevistarà Mar Dieguez, directora del Centre Sara i una de les participants d'aquest espai, Tona, tot amb motiu dels 25 anys de la llar residència i també coincidint amb la commemoració demà mateix, com cada 1 de desembre, del Dia Mundial de Lluita contra la Sida. Després de les notícies, que sempre van cap a la meitat del programa, tindrem un testimoni que és aquesta setmana el de Rosa Mari Gardón, treballadora familiar de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. Desenvolupa diferents tasques i serveis en pisos compartits i pisos socials, sobretot. Conversarà una estona amb ella el nostre, també company i col·laborador, Francesc Arnaez. Tot això i una miqueta més amb l'agenda us acompanyarà fins que siguin les 9 aquí a Ràdio Estel. Això és La Veu de Càritas. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus a la coordinació, el Lluís Miguel Luna i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La Veu de Càritas. El missatge del pastor diocesà.
Com us dèiem ara fa un moment, el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz, ens ofereix avui la reflexió setmanal. Monsenyor Josep Àngel Saiz, benvingut, bona nit.
Bona nit, Ignasi. El centre Sara fa 25 anys. Moltes felicitats. El centre Sara és un fruit del Concili Provincial Tarraconense. Era un servei de Càritas Barcelona i des del moment que es va crear la diòcesi de Terrassa el 15 de juny de 2004 és un servei de Càritas Diocesana de Terrassa. Moltes felicitats. I en què consisteix el centre Sara? Doncs és un servei d'acolliment residencial temporal de llarga estada amb suport professional intensiu les 24 hores del dia. En aquest centre es garanteix una atenció integral i una rehabilitació personal individualitzada en funció de les necessitats socials i sanitàries de cada persona, així com de la temporalitat de la intervenció. I aquí va destinat, doncs, a persones amb malaltia de sida i amb problemes d'exclusió social. El centre Sara mira d'oferir una atenció individual en coordinació amb els serveis socials i sanitaris, proporcionant una llar de manera transitòria, garantint el seguiment de la rehabilitació terapèutica, millorant la qualitat de vida, potenciant les habilitats i les capacitats personals i facilitant la integració social i laboral en la mesura que sigui possible. El centre Sara ofereix allotjament, menjar, higiene, un espai de relació i convivència, acompanyant a la persona en el seu procés d'estabilització de la malaltia. El centre Sara promou els hàbits que han de permetre la cura i l'atenció de la pròpia salut, potencia l'autoestima i ajuda a conèixer les pròpies capacitats i aptituds. El centre Sara ofereix formació en aquelles àrees on es valori que és necessari. El centre Sara és un fruit del Concili Provincial Tarraconense, acollit a la parròquia del Santíssim Redemptor de Sabadell. Des d'aquí, la nostra felicitació més sincera i l'encoratjament perquè continueu endavant en la vostra tasca formant una família. Agraïm tot el treball de Càritas, a tots els treballadors, col·laboradors, voluntaris, responsables del centre Sara, també al senyor rector mossèn Alfons i tots els voluntaris que hi col·laboren, i el meu encoratjament perquè continueu amb aquesta acció caritativa i social de l'Església, fent present l'amor de Déu enmig de les persones. Moltes felicitats.
Ens unim a la felicitació. Moltes gràcies, senyor bisbe Josep Àngel Saiz de Terrassa. Seguim des de la veu de Càritas.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Terrassa i al web caritascatalunya.cat.
La diòcesi de la setmana.
Terrassa és la diòcesi aquesta setmana, com ara sentíeu. Connectarem de seguida amb Sabadell, on hi ha la seu d'aquesta Càritas diocesana. Mar Dieguez és la directora del centre Sara, del qual ara mateix ens feia una petita explicació el mateix bisbe de Terrassa. I una de les participants, Tona, també ens acompanyarà els propers minuts, tot amb motiu dels 25 anys de la llar residència i coincidint amb el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, que és demà. Allà a Sabadell, a la seu de Càritas Diocesana de Terrassa, tenim la nostra companya Eulàlia Montaner. Eulàlia, bona nit.
Bona nit, Ignasi. Estic a Sabadell, a la llar residència Sara, que és una llar per a persones sense llar, afectades pel VIH. M'acompanyen la Mar Dieguez, directora de la llar residència Sara, i la Tona, una de les participants. Bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit.
Primer de tot, Mar, el centre Sara ja fa 25 anys. Llavors, amb aquests 25 anys, quina és l'evolució que hem pogut veure amb aquestes persones que arriben aquí i que tenen una situació, una motxilla que porten a sobre?
Al principi d'obrir aquesta residència, el que es feia era sobretot acompanyar la mort, perquè en aquell moment la malaltia era molt poc coneguda, i la gent venia molt afectada i el que es feia era tot aquest acompanyament al procés de mort, no? Els primers anys. Avui en dia això ha canviat molt. La realitat és que treballem molt per una autonomia. La gent ve amb altres patologies, a part de l'OVH, i treballem una desintoxicació, un posar-nos al dia amb la medicació d'OVH, depèn de la persona, no? I llavors treballem per una autonomia i normalment tornen a marxar del centre cap a pisos més autònoms, la majoria de persones.
Molt bé, perquè llavors, pels números que tinc, el 94, quan es va obrir la llar residència, hi havia 800 persones afectades per VIH a Sabadell. I llavors, a les dades del 2018 diuen que Catalunya es va diagnosticar el 2018, en tot Catalunya, 613 nous casos. Aquesta diferència de casos, podem pensar que llavors baixa la necessitat de gent que vingui aquí a la llar residència i hi ha molt menys, per tant, hi ha menys necessitat?
Doncs no, hauria de dir, no? Semblaria que la resposta seria que sí, però no, perquè aquí tenim un perfil molt específic que és VIH amb exclusió social. És veritat que la paraula exclusió social és com un cul de sac, no? Però són persones que tenen com una doble estigmatització, no? Tema de sense sostre, o de problemes de drogues, i a part a l'VIH, o sigui, són dos temes grans. Llavors, aquest públic segueix existint, segueix estant als nostres carrers, i llavors no ens ha baixat el volum de gent que tenim, ni les places quasi sempre estan al 100% ocupades, i aquest perfil segueix necessitant aquest recurs.
Entenc que llavors és un perfil que el vostre dia a dia en el centre, no? Amb quines dificultats us podeu trobar?
Bueno, pues el tema aquest també de l'estigmatització, dificultats amb tot el que és recerca de feina, perquè són persones que, per exemple, han d'anar molt sovint al metge, no? El tema de tot el salut mental i també tota aquesta vellesa prematura de tantes anys i tantes dècades de prendre medicació fa que tinguem tot un volum de gent que tenen potser 50 i pico i semblaria que tinguessin 60 i pico d'anys que encara no poden entrar al circuit de tercera edat i els tenim en els centres i és una vellesa prematura perquè el seu cos està molt més envellit dels anys que tenen. Això és una nova realitat que tenim no només nosaltres sinó tots els centres residencials de VIH de Catalunya i ens hem d'adaptar a això. A poc a poc hem d'anar a veure com adaptem els centres per aquesta vellesa prematura d'VIH.
Com viu el barri els veïns d'aquí de Sabadell el fet de que hi hagi aquesta llar residència?
Doncs sí que és veritat que al principi va haver una mica de rebuig, no?, veïnal, però això ha passat a la història. Tenim molt bona relació amb el barri de Covadonga i molt bon veïnatge. La veritat és que participem a les festes majors, quan surten, posem paradeta, venem productes que fem, i que ara no tenim problemes amb això.
Perquè llavors aquí quin tipus d'activitat poden fer els participants?
Doncs aquí treballem molt amb el quotidià, amb tornar a recuperar hàbits, no?, de quotidià, una vida normalitzada. I després tenim un taller de jardineria, també, vull dir que hi ha gent que a poc fa tot un circuit laboral i la idea és que els que poden acabin trobant feina i treballant, tornant a inserir-se a la societat.
Molt bé. Està amb nosaltres la Tona, que és una de les participants d'aquí de la llar residència. Benvinguda, Tona.
Gracias.
Cuéntanos un poco cuál es tu historia.
Pues vine aquí enganchada a las drogas, a las pastillas, a las Transilium. Y vine muy mal. La verdad que lo pasé muy mal las primeras semanas. Yo no soportaba que mis padres me pegase palizas, mi madre también, que me echasen, que me dijeran, ay, que pareces una mujer, que pareces una mujer, y me pegasen por ello. Y cogí y me fui de casa a los 16 años, fui a parar a París, y allí empezó la historia. Hacía mucho frío en invierno y yo tenía que salir porque trabajaba de prostituta. No podía hacer un trabajo normal de camarera o en una fábrica porque no era aceptada. Entonces, lo que me quedó fue la prostitución. Y con la prostitución y el frío que digo que hacía en invierno, se decía que la heroína te quitaba el frío y te daba ánimo. Entonces caí en esa tentación de probar la heroína y es lo peor que hice en toda mi vida, porque fue probarla y no poder dejarla.
Entonces tú estabas en París, ¿volviste a Cataluña?
Sí, al cabo de 10 años de estar en París, también estuve en Italia, en Milán, otro tiempo, y ya volví para Barcelona porque me tiraba mucho volver a Barcelona.
Entonces, cuando llegaste a Barcelona, ¿qué es lo que encontraste? ¿Te reencontraste con gente que conocías? ¿Cuál era tu situación?
No, la gente que conocí en mi juventud, acabé de verlos cuando tenía 16 años. Y mira que tenía cantidad de amigos y admiradores, pero no los pude ver más. Entonces lo que había era las chicas de mi circuito, de la prostitución, de la que nos reuníamos en salas para mujeres que hacen la prostitución en centros, tomábamos un café. Pero yo ya no me tenía en pie, yo no necesitaba drogas las 24 horas. Entonces tenía que volver a salir a hacer la prostitución. No me compraba ni ropa para que me llegase para la heroína. Imagínate cómo iría de sucia.
Porque entonces, de esta situación que estás en la calle con la prostitución, con las drogas, a cuando entras en el Centro Sara, tiene que haber algún momento en el que pides ayuda, ¿no? ¿Cómo haces este cambio?
Pues pido ayuda a...
Estuviste en Llar de Pau, ¿no?
Estuve en Llar de Pau, en Barcelona, porque iba por la calle y me desmayé. Y cuando me desperté, iba en una ambulancia camino del hospital. Y este hospital, al cabo de estar un mes allí, me enviaron a un albergue que está en... Bueno, ahora no me acuerdo dónde está ni cómo se llama. En la Zona Franca, exactamente, Zona Franca. Que allí me acogieron, me daban de comer, me daban de cenar, me daban ropa, acompañamiento. Y allí pedí, porque conocí a una amiga que había pasado por aquí y le fue estupendamente, ahora está en un piso viviendo sola, y yo le dije a mi asistenta, que es la que me llevaba allí, que por favor, que se podía venir para el Sara. Y me pidieron informes médicos, hice una entrevista en el Sara y acabé aquí.
De esto ya hace unos años, entonces, ¿qué diferencia hay de la Tona que llegó al Centro Sara y cómo vives ahora, cómo eres ahora?
Pues ahora estoy más serena, más... me preocupo por mí, las comidas, echar poca sal, me preocupan cosas que antes no me preocupaban nada, comía cualquier cosa, y ahora... me preocupo más por mí, que tenga mi medicación tomármela a mis horas, en fin, esas pequeñas cosas.
Tú llegaste al Centro Sara ya hace años, después saliste del Centro Sara porque te habías recuperado y por cosas de la vida volviste. Entonces, ¿cuál fue tu experiencia, tu situación al ir a vivir en un piso y qué es lo que pasó que te hizo volver a venir al Centro Sara?
Pues mi experiencia es que fue algo maravilloso. Tenía autonomía, podía hacer lo que quería. Me conseguí una gata que me hace compañía. Aquí no puedo tener gatos en la habitación. Lo he preguntado, pero no se puede por cosas de salud. Y... bueno, yo estuve aquí 5 años y después de esos 5 años pasé a un piso donde estuve viviendo 3 años y medio. Me tenía que hacer la comida, me tenía que hacer la habitación, lavar, fregar, cosas que hacen las personas normales. Y un día dije, ay, ya no tengo ganas de vivir. Me tomé 40 pastillas de diazepam. Entré con sobredosis al hospital donde me consiguieron salvar y volví a venir aquí al Centro Sara. Primero estaba como que no quería, pero luego dije, ay, no sé, se está bien, se preocupan por mí.
Llavors, ara la idea, no, és que la Tona torni a recomposar-se aquí, no? I a poc anem buscant una altra solució, no? Una altra sortida de la Tona, no estarà aquí tota la vida, sinó una altra sortida més adient pel moment de vida que té, per l'edat que té ara, i que pugui ser acompanyada d'una altra manera. Llavors, mentre busquem aquest recurs, ella aquí està uns anys que ja la coneixem, ja ens coneix, i està un temps mentre busquem aquest altre recurs, a poc.
¿Cuál es tu ilusión, tu esperanza, ¿no? De cuando salgas de aquí, ¿dónde quieres ir? ¿Qué es lo que quieres hacer?
Me gustaría ir a un piso que no fuera compartido, poderme llevar mi gata que está aquí, que viva conmigo, y adoptar un perro, y hacer mi vida lo que yo quiero hacer, salir cuando me apetezca, entrar cuando me apetezca, que no haya normas.
Os ponen muchas normas aquí.
Bueno, las necesarias.
Marc, suposo que les normes realment fan falta, no?, per intentar controlar tots els conflictes que pot haver-hi en una llar, amb persones compartint les 24 hores, amb motxilles molt,
sí, molt especials. Sí, històries de vida molt, molt complexes, i sí, hi ha normativa, perquè és que si no, esclar, no tothom pot fer el que vol en tot moment, no? Hi ha unes normes de convivència mínimes. Però bueno, jo crec que no se vive tan mal aquí, no, Sara?
Sara? Està bé.
Bé, demà és dia 1 de desembre, que és el Dia Mundial de Lluita contra la Sida. Llavors, justament, estem a la llar residència Sara, que tenen persones sense llar afectats pel VIH, no? Llavors, què li diríeu a la societat que mira les persones afectades amb VIH i com les hem de mirar, aquestes persones, i què és el que hem de fer?
Pues ante todo precaución y mucha, como diría yo, responsabilidad, sobre todo a los jóvenes que están empezando a despertar sexualmente, que tener la sida es para toda la vida, es muy complicado, hay que tomar medicación muy fuerte y eso.
Marc, com a tècnica que acompanya aquestes persones?
Doncs, bueno, això, el que diu la Tona, la sida és una malaltia que no treus de sobre, no?, que s'està investigant molt, però que un cop l'agafes és per tota la vida, avui en dia, i que existeix, i si afegeixes VIH amb exclusió social, llavors encara és una bomba molt més grossa, no? Llavors que existim, que ens volem visibilitzar, i que donar les gràcies per aquest espai, no?, per poder visibilitzar el que és l'VIH amb l'exclusió social, no?, poder tenir aquest espai de visualització i que se sàpiga que seguim existint i que ojalà les investigacions, no?, que estan avançant molt, segueixin avançant perquè pugui ser una malaltia cada cop més minoritària.
Bé, doncs ja porteu 25 anys i que pugueu continuar estant al servei de les persones que ho necessiten. Gràcies per la vostra participació, per venir fins aquí i ser testimonis.
A vosaltres.
Gràcies a tu.
Torno la connexió al meu company Ignasi Miranda des dels estudis de Ràdio Estel. Bona nit.
Moltes gràcies a Eulàlia Montaner, bona nit. Aquesta estona compartida amb Marc Dieguez, directora del Centre Sara, i amb una de les participants, Tona, ha estat, sens dubte, molt edificant. Seguim endavant, ara amb l'informatiu i després amb el testimoni des de la veu de Càritas.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. La caritat és notícia.
Francesc Roig, president de Càritas Catalunya des del novembre de 2016, ha estat reelegit per al càrrec. A l'Assemblea General Extraordinària del 4 de novembre passat ja s'havia acordat traslladar a la Conferència Episcopal Tarraconense la proposta. De les tres persones més votades per les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya, amb l'objectiu d'ocupar el càrrec d'aquesta presidència de Càritas Catalunya els propers 4 anys. Recentment l'entitat va rebre el nomenament signat per l'arcabisbe Joan Planelles, president de la Tarraconense, en el sentit que tots els bisbes de Catalunya havien acordat renovar el nomenament de Roig com a president de l'organisme interdiocesà per aquest proper període, els 4 anys. Francesc Roig ha agraït la confiança dipositada pels bisbes en la seva persona, així com la de tots els equips directius de les 10 diocesanes amb seu a Catalunya. En paraules de Francesc Roig, s'enceta ara un segon i darrer mandat de 4 anys en què totes les Càritas diocesanes hauran d'afrontar la ruta amb els peatges constants d'aquesta nova crisi galopant del minotaure pandèmic i ni tan sols disposaran del fil d'Ariadna de l'amor caritatiu per afrontar noves línies estratègiques que facin sostenible el desconcert d'una economia social que transita a les palpentes. Paraules, com dèiem, de Francesc Roig. Segons el president reelegit, és hora d'afrontar amb valentia l'ideari d'horitzons compartits, de solcar onades de pobresa crescuda en l'enganyosa comoditat. És l'hora de donar, afegeix, la mà sense debilitats, amb energia convincent, perquè els qui ho han perdut gairebé tot no se sentin nàufrags de l'amor fratern. Càritas Catalunya va fer públic divendres passat un manifest en què constata amb molta preocupació l'extrema dificultat de moltes persones estrangeres per obtenir una cita prèvia no només davant dels diferents llocs d'oficines d'estrangers a Catalunya per iniciar els tràmits d'estrangeria, com ara el d'arrelament social, sinó també davant les diferents dependències de la Policia Nacional per poder tramitar les corresponents targetes acreditatives de residència. Des dels diferents projectes de l'entitat són testimonis diaris d'aquesta problemàtica i dels seus dramàtics i nefastos efectes per a la vida diària d'aquestes persones. Així, Càritas constata que moltes persones migrades, després de molt de temps i esforços, disposen d'una oferta de feina per regularitzar la seva situació administrativa al país. Tanmateix, malgrat haver-ho intentat durant mesos, no poden aconseguir cita prèvia per poder formalitzar la seva situació davant l'administració de l'Estat i corren el risc de perdre aquesta oferta laboral que els facilitaria sortir de la irregularitat. Aquesta situació, una cadena de fets desagradables, no és del tot nova, ja que ve arrossegant-se des de fa mesos, segons denuncia també Càritas Catalunya. Però amb la crisi sanitària actual s'ha agreujat encara més, tot i que és cert que pel que fa a les oficines d'estrangers, alguns dels tràmits d'estrangeria es poden presentar directament de manera telemàtica a través de determinats professionals, com ara advocats, gestors i graduats socials. També és cert que moltes persones en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió social no es poden permetre pagar un professional privat per gestionar els tràmits. Des de Càritas Catalunya entenen que una administració pública ha d'atendre i respondre a tota la ciutadania per igual i que cap persona no hauria de quedar exclosa i molt menys per temes econòmics. És per això que l'entitat demana a l'administració de l'Estat que solucioni aquesta situació posant més recursos humans a les oficines i que revisi el sistema telemàtic de cita prèvia existent actualment. El Palau de Pedralbes de Barcelona va acollir dijous passat la reunió de la taula d'emergència social formada per representants de les entitats socials agrupades a la taula del tercer sector, DINCAT, Càritas Catalunya, Creu Roja, Amics de la Gent Gran, el Banc dels Aliments, la Comunitat de Sant Egidi i Fundesplai. Tot per lliurar a les administracions el document de propostes i recomanacions per fer front a la crisi econòmica i social derivada de la pandèmia del Covid-19. A la reunió hi van assistir el vicepresident del govern en funcions de president, Pere Aragonès, la consellera de Presidència i portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, i el d'Empresa i Coneixement, així com el de Territori i Sostenibilitat, el de Treball, Afers Socials i Famílies i els presidents de les diputacions de Girona, Lleida i Tarragona. La taula d'emergència social es va constituir l'11 de juny passat amb la voluntat d'abordar la urgència assistencial i la detecció de necessitats i prioritats per fer les recomanacions de canvi i millora a les administracions afectades i també al Parlament en el marc del context actual de la pandèmia. El 30 de juny s'havia presentat una declaració que pretenia fixar les bases sobre les quals hauríem de girar el conjunt de mesures que caldria implementar per fer front a la situació sanitària, social i econòmica que s'ha vist molt agreujada per la pandèmia. Seguim repassant l'actualitat de la setmana. Càritas ha posat el focus amb motiu de la celebració dimecres passat, com cada 25 de novembre, del Dia Internacional per a l'Erradicació de la Violència contra la Dona, en l'agreujament de la situació de vulnerabilitat de moltes dones víctimes de la violència que acompanya a través dels 30 projectes de dona desenvolupats per les 22 Càritas diocesanes d'arreu d'Espanya. Mitjançant el treball amb aquestes dones, en l'últim any Càritas va acompanyar, per exemple, 4.231 víctimes d'aquesta violència, testimonis d'històries de vida molt complexes marcades per l'agressió i el maltractament que els generen greus conseqüències tant físiques com psicològiques. A partir d'aquí, l'entitat constata com la pandèmia sanitària provocada pel coronavirus està duplicant o triplicant les seves condicions de vulnerabilitat i les de les seves famílies. Alguns dels problemes que s'estan detectant són l'agreujament de les dificultats econòmiques relacionades amb la pèrdua d'ingressos, situació d'atur i impossibilitat d'accés als ajuts socials. El retrocés en els processos de recuperació i el deteriorament de la situació emocional al llarg dels últims mesos, per exemple, han estat molts els casos de dones acompanyades necessitades de suport emocional i psicològic a causa de situacions de dol i ansietat. Les múltiples discriminacions provocades per la pandèmia estan reclamant per part dels recursos de Càritas un esforç afegit a l'hora d'oferir una resposta integral a aquestes dones des de diferents àmbits i mitjançant un procés adaptat a les característiques individuals de cadascuna d'elles. Es constata que moltes de les més de 7.000 dones que viuen sense llar o sense habitatge a Espanya es veuen al carrer després d'haver patit situacions de violència masclista. En definitiva, Càritas apel·la a la responsabilitat personal i col·lectiva que tots tenim davant l'erradicació d'aquesta xacra. Considera que és urgent prendre consciència i donar visibilitat a les violències exercides contra les dones i treballar de manera activa en l'eliminació de conductes, llenguatges i pràctiques discriminatòries contra les dones, abordant les violències masclistes des de l'esfera pública i no només des de l'àmbit privat o domèstic. L'entitat catòlica aposta per una vida lliure de violències masclistes i demana a les administracions públiques mesures enfocades no només cap a l'atenció i protecció a les víctimes, sinó en la prevenció d'aquestes violències per assegurar que cap nena, adolescent o dona pateixi en cap lloc del món cap tipus de violència masclista. D'altra banda, Càritas Diocesana de Girona ha adaptat el sopar solidari a les circumstàncies de la crisi sanitària i presenta una edició virtual de l'acte amb la participació del xef Joan Roca, la reconeguda periodista Elisenda Camps, com a conductora, la intervenció de diverses personalitats destacades compromeses amb l'entitat i el patrocini principal de Clínica Bofill Proactive Health i Comexi. L'edició virtual del sopar solidari porta per títol Aturem el rebrot de la pobresa i se celebrarà el 17 de desembre des de 7:45 del vespre fins a 9:00 en un format innovador, novament en línia totalment, que espera poder reunir un gran nombre de socis, donants, entitats amb cor i persones compromeses per recaptar fons per lluitar contra les conseqüències de la pandèmia per a les persones més vulnerables. L'assistència virtual a l'acte té un cost de 40 euros i inclou un obsequi regal i la invitació per connectar-s'hi a través d'un enllaç. Càritas preveu també una modalitat de pagament cobert zero per a les persones que no puguin assistir-hi però que vulguin contribuir a recaptar fons per als projectes de l'entitat, a més d'opcions diverses per a empreses i entitats. La vetllada comptarà amb la intervenció del xef Joan Roca, com us dèiem. Ell mostrarà alguns dels seus secrets de la cuina i també la participació de personalitats destacades com ara els esportistes Marc Gasol o Àlex Granell, entre d'altres, i un repàs de la resposta de Càritas durant la crisi sanitària. Destaquem, a més, que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, promou el projecte ACOL, amb l'objectiu d'oferir oportunitats a persones migrades arrelades al territori i que necessiten una oferta de treball per poder regularitzar la seva situació i superar situacions de vulnerabilitat. Aquest any 2020, Càritas Diocesana de Girona ha contractat 3 persones que es trobaven en una situació irregular. Les conseqüències derivades del Covid-19 han generat un augment de famílies amb necessitats d'ajuda i això posa de manifest que moltes d'elles estan afrontant situacions devastadores. És així com el mobiliari domèstic, per adaptar-se a aquestes noves situacions, s'ha convertit en un bé de primera necessitat. Des de la Fundació Formació i Treball s'ha cobert el darrer any les necessitats de 913 famílies en situació de risc d'exclusió social. Aquesta activitat, amb alt impacte social i mediambiental, alhora permet donar feina a 15 persones en risc d'exclusió. L'entitat ha posat en marxa una campanya de donacions de mobles amb el lema «Ajuda'ns a omplir les llars de vida», en què indiquen que necessiten matalassos i somiers, lliteres i sofàs llit, bressols, armaris, tauletes de nit, sofàs, mobles de menjador, jocs de cadires i taules de menjador. Demanen que si algú disposa d'algun d'aquests mobles en bon estat els apropi a la seva seu central del carrer Ramon Llull 430 de Sant Adrià de Besòs. En cas que algú en tingués 3 en bon estat, Cal que escrigui un missatge a l'adreça electrònica rm@formacioitreball.org. La inesperada i difícil situació del Covid-19 ha portat al tancament temporal del projecte de Càritas d'Urgell d'acompanyament en residències o domicilis per a gent gran. Tot i això, l'entitat diocesana considera les persones voluntàries d'aquest projecte un pilar fonamental per dur a terme la seva missió i necessiten altres persones voluntàries que els ajudin a estar a prop de les persones. Per a Càritas d'Urgell és fonamental la formació dels voluntaris, ja que la seva ajuda és imprescindible. Per aquest motiu han apostat per realitzar la formació de 6 hores a la Seu d'Urgell dirigida a voluntaris que durant l'any passat i el primer trimestre d'aquest han col·laborat amb l'entitat o persones que encara no han iniciat la seva activitat voluntària però que hi estan interessades. La formació impartida per la Fundació Pere Tarrés tractava sobre l'acompanyament a gent gran, l'envelliment sa, l'envelliment i la memòria i tècniques per treballar aquesta memòria. L'objectiu primordial és facilitar als voluntaris elements teòrics i pràctics, coneixements, habilitats i actituds per desenvolupar la seva tasca de forma qualitativa. Càritas d'Urgell considera aquesta formació clau per al moment que estem vivint, ja que després de la crisi sanitària actual, les conseqüències emocionals i psicològiques de la gent que viu en residències s'hauran agreujat i necessitaran més atenció. Per participar en un futur amb projectes d'acompanyament a gent gran, cal posar-se en contacte amb Càritas d'Urgell trucant al 973 25 12 66 o enviant un missatge de WhatsApp al número 622 47 06 83. Encara destaquem que el Centre Sara de Càritas Diocesana de Terrassa celebra aquest any el seu quart de segle d'existència. El Sara va néixer el juliol de 1995 en un context social delicat de desconeixement, pors i inseguretats. Diverses persones, però, van fer possible que el projecte fos una realitat, un servei d'acollida residencial amb el suport professional les 24 hores per a persones afectades pel virus d'immunodeficiència humana, el VIH, que provoca la sida i greus problemes d'exclusió social. Tot això als últims dels últims. I completem aquest resum de notícies explicant-vos que el nombre de persones que s'han dirigit aquest any a Càritas Puigcerdà per demanar ajuts per poder comprar aliments s'ha incrementat. S'ha passat concretament de 13 ajuts durant el 2019 a 68 aquest 2020. Un 80% de les demandes, segons expliquen els responsables de Càritas a la capital de la Cerdanya, provenen de persones que no havien anat abans a Càritas per demanar ajuda i poder omplir la cistella de la compra. Des del Centre d'Activitats de Càritas a Puigcerdà s'atén la major part dels municipis de la Cerdanya. A causa de l'impacte de la pandèmia, s'ha hagut d'augmentar el pressupost d'ajuts socials d'un 45% en relació amb l'any anterior i s'ha pogut donar resposta a les demandes, tot i l'augment del 20% de famílies ateses abans de finalitzar l'any. El centre resta obert per continuar al costat i acompanyant aquells que més ho necessiten, sigui a través d'ajuts o bé dels diferents projectes que l'entitat du a terme.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Terrassa i al web caritascatalunya.cat.
La veu dels testimonis.
El nostre testimoni és avui el de Rosa Mari Gardón, treballadora familiar de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. Desenvolupa tasques en diversos serveis, particularment importants els de pisos compartits i pisos socials. Conversa amb ella des de Càritas Diocesana de Sant Feliu el nostre company i col·laborador del seu equip de comunicació, Francesc Arnaiz. Francesc, bona nit, endavant.
Molt bona nit, Ignasi, i moltes gràcies. Avui en el programa de la veu de Càritas, en què Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat ens tocava aquesta part del testimoni, hem volgut convidar a la Rosa Mari Gardón, que és treballadora familiar de Càritas Diocesana de Sant Feliu, una mica amb motiu de que ara a finals d'octubre es va celebrar el Dia de les Persones Sense Llar, tot i que el novembre encara, com que abans s'havia fet el novembre, encara hi ha entitats que ho celebren el mes de novembre, i com que per Càritas Diocesana de Sant Feliu el donar una resposta a l'emergència habitacional o l'exclusió residencial és una de les prioritats, volíem parlar-ne, no? Parlar-ne amb la Rosa Mari i, a més, per donar importància a la figura de les treballadores familiars, que a vegades no en parlem massa, no? I fan una tasca molt important. Per tant, volíem avui que ens acompanyés la Rosa Mari Gardón. Molt bona nit, Rosa Mari, i benvinguda.
Hola, bona nit. Gràcies.
Jo crec que el primer de tot que podíem fer, Rosa Mari, és que ens expliquessis una mica quant de temps fa que estàs exercint com a treballadora familiar.
Bé, jo porto exercint més de 20 anys en aquesta feina. Val? Vaig començar cap allà l'any 95-96 i des de llavors doncs, continuo exercint-la.
Uh-huh. Per la gent que ens està escoltant, Rosa Mari, i que no sàpiga quin és el perfil professional d'una treballadora familiar, i resumint molt, què podríem dir? No? Que sou les persones que acompanyeu a les persones en el seu dia a dia quotidià, però ho feu sobretot dintre de les llars, no? des de casa seva.
Sí, hi ha diferents segons el servei, segons la tipologia, segons com sigui el recurs, doncs hi ha diferents intervencions des de l'àmbit més familiar, diguem-ne, quan les persones o les famílies estan a casa seva. Aquí podem destacar doncs, en l'acompanyament en tot el que fa referència a la vida quotidiana. Pot ser des d'un acompanyament a fer uns tràmits d'ajuntament o d'altres tipus, pot ser també a nivell de mèdic, pot ser també a nivell de posar la persona i que s'ubiqui a l'entorn que té, val? I després una vegada estàs a dintre del domicili, doncs depèn. Hauríem de tenir cura, o el paper és tenir cura de que la llar estigui en condicions dignes, que estiguin neta, que estigui endreçat, que puguin tenir una bona qualitat de vida dintre del domicili.
Com deia Rosa Mari, a Càritas, en aquest cas a Càritas, hi ha diversos projectes o serveis en els que interveniu les treballadores familiars. En els pisos socials, els pisos compartits, en el teu cas, per exemple, el projecte de l'Olivera, que n'hem parlat en alguna ocasió, també aquí a la veu de Càritas. Quines serien aquestes funcions? A part de les que ja ens estaves comentant, quines serien les funcions en el teu cas, de la teva feina aquí en aquests projectes de Càritas?
Vale. Doncs, per exemple, és la diferència, l'Olivera són pisos, no? On cada família viu en el seu pis, segons com les necessitats de cadascun, val? I altres projectes doncs, són pisos compartits. En aquest cas de l'Olivera, la meva tasca inicialment és veure i vetllar perquè la persona, la família, quan entra al pis, tingui les condicions adequades per poder viure, que estigui net, que tingui tots els estris que pugui necessitar. Faig un acompanyament també més personal, on la persona o la família se senti segura de poder tenir una persona amb qui pot parlar i pot explicar-li moltes vegades quins són els neguits, les preocupacions. Moltes vegades fem una tasca o faig una tasca més de molt d'escoltar, no tant de donar solucions als problemes, perquè moltes vegades això no es pot fer, però sí de que puguin comptar amb una persona que se sentin amb llibertat de poder parlar i dir tot allò que els hi causa nervis, no? Després, clar, una vegada que aquesta família pot sortir d'aquest recurs, doncs jo haig de vetllar perquè continuï amb unes bones condicions i preparar-ho per la següent família o següent persona que pugui entrar en el recurs.
És a dir, al final, potser són les persones que esteu més en contacte, no? Més diària amb les persones que hi ha en aquests casos en aquests equipaments residencials de Càritas, no? Són els que esteu en més contacte directe. I com és haver de realitzar aquesta feina estan, com dèiem, a casa, encara que sigui un projecte de Càritas, però que al cap i a la fi és casa seva durant el temps que hi són, i no vulnerar la intimitat o no envair la intimitat de les persones. No? És fàcil? És difícil?
Bueno, jo crec que amb bona voluntat per part de tothom s'aconsegueix sense massa problemes. És a dir, d'una banda jo podria tenir la possibilitat d'entrar a casa sempre que ho creiés necessari, però jo això no ho faig mai. Jo sempre aviso a la família de mira, anem a mirar com està el pis, anem a mirar en quines condicions està, reviso si caldria fer una neteja o no més a fons, si ho tenen endreçat o no, però normalment sempre és amb algun membre de la família que estigui a dintre. Jo no acostumo a entrar sense que hi hagi algú, a menys que fos un cas d'extrema necessitat o d'urgència, o com per exemple quan venen a fer la revisió de les plagues perquè tot estigui bé, llavors sí que aviso a la família de tal dia vindran a fer la revisió, si no esteu al domicili, si us plau, m'ho digueu, perquè sí que hauré d'entrar perquè el professional pugui fer la seva feina. I no m'he trobat gairebé mai amb cap problema.
També és veritat, Rosa Mari, que en el teu cas concret, no? Avui que parlem del teu testimoni, sí que sabem que ets una persona que el sentit de l'humor és una de les teves eines, no? per relacionar-te amb les persones, no?
Jo sempre intento mirar la part positiva de tot allò que anem fent, no? I penso que som molt privilegiats, no jo només, sinó també les persones que poden accedir a un recurs de Càritas, tant sigui un pis compartit com la Fundació, com la Llar Magdalena Bonamic, perquè penso que se'ls dona l'oportunitat de poder sortir de la situació que inicialment es troben, no? I que moltes vegades ho aconsegueixen. Per tant, jo de naturalesa ja sóc força optimista i penso que també els hi transmets una certa tranquil·litat, un pensar que tot i que les coses puguin anar malament, sempre hi ha una sortida, no? Sempre s'ha de mirar la cosa positiva que tenim. Sempre s'ha d'anar una mica, doncs això, amb la mentalitat de que ens en sortirem d'aquesta situació que estem vivint en aquests moments.
No, i a més, en aquests pisos ens hi trobem, com dèiem, depenent del projecte, però ens hi podem trobar des de mares soles, homes sols, nens, famílies, no? Jo sí que m'agradaria, no? Has dit que fa 20 anys ens comentaves que estàs treballant com a treballadora familiar. I la teva perspectiva amb els anys, creus que ha anat canviant el perfil de les persones que tenim acollides en aquests pisos? O...
Sí, la veritat és que en els meus inicis hi havia més homes que es trobàvem en una situació més delicada, de no tenir llar, de tenir o d'haver sortit de problemes amb la drogadicció i tal. I en aquests moments hi ha moltes dones amb fills que estan soles i que no tenen cap xarxa familiar, diguem-ne. Llavors també hi ha força famílies amb adolescents, amb nens adolescents, que se'ls fa molt complicat adaptar-se a aquesta nova situació que viuen després de sortir dels seus països i de venir d'unes situacions, diguem-ne, que diferents. No? Sí, ara hi ha més dones, són més vulnerables les dones amb fills i amb adolescents.
Sí, en aquests dies últims anys, en la campanya de les persones sense llar, no, es posava aquest punt, no, la feminització de la pobresa, no només amb el tema de l'habitatge, sinó en general. Però constata, no, que hi ha hagut aquest canvi cap a... Tu ho has dit, no? Les persones que en aquests moments estan amb menys oportunitats, sobretot són les dones, no, que tenen menys oportunitats encara. A mi també m'agradaria preguntar-te, Rosa Mari, què és el que més t'agrada d'aquesta feina, no? de fer de treballadora familiar i evidentment, a Càritas, perquè en el teu cas és una persona que ja fa molts anys que desenvolupes la teva feina a Càritas, no?
Jo el que més m'agrada és, primer, el contacte amb les persones. Això és molt gratificant, tant amb les famílies com quan hi ha nens o adolescents o nens petits, és igual, val? I també aquest sentiment de la sensació de que ells sàpiguen i tinguin present que jo sóc una persona que està per ajudar-los, per millorar la seva situació dintre de les meves possibilitats i de la meva tasca i de la meva feina. I crec que al llarg dels anys sí que vaig aconseguint que tinguin confiança com per poder-me dir situacions o mancances o allò que creguin convenient, i jo aquesta informació que moltes vegades rebo de les famílies puc compartir-lo amb les treballadores socials de referent, que potser, clar, no estan en el dia a dia, no? Tenen unes altres tasques, però clar, jo passo gairebé diàriament per tots els recursos, llavors sí que em trobo que és molt gratificant que les persones sentin que jo estic al seu costat.
És un tema vocacional, Rosa Maria, el tema de dedicar-te a ser treballadora familiar, que és el que et va moure a triar aquesta professió.
Bueno, jo des de ben joveneta sempre he estat vinculada als moviments d'església, val? I aquesta era una possibilitat de, dintre dels valors també d'església i de comunitat, de fer un servei i també això t'omple i això et fa créixer com a persones i veure les diferents realitats de les persones que atens, no? També és una mena d'intentar viure i transmetre a tothom, no?, els valors de l'Evangeli i això de poder transmetre i estar amb els més desfavorits, no? És una mica de tot mirat.
És una manera de fer camí amb els altres, no? El que deies, acompanyar-los i estar al seu costat. Sí. Doncs moltíssimes gràcies, Rosa Mari, per haver compartit avui en el programa de la Veu de Càritas el teu testimoni i també pues, aprofitar, no?, perquè puguem posar en valor la feina que feu totes les treballadores familiars a Càritas i a totes la resta d'entitats del tercer sector, que és tan important.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, Rosa Mari.
Gràcies.
I Ignasi, també moltes gràcies a tu i ens veiem a la propera, ben aviat.
Gràcies, Francesc. A tu, fins la propera. Recta final amb l'agenda.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Terrassa i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda de Càritas.
Des de demà i fins dijous tindrà lloc la trobada confederal de comunicació de Càritas Espanyola. D'altra banda, dijous de 5 de la tarda a 6:45 es farà online la càpsula formativa 2020 de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, la primera, amb el títol Acompanyar des de la distància, a càrrec de Marta Burguet, doctora en pedagogia. I aquest dijous i aquest divendres es farà la reunió del Consell General de Càritas Espanyola. Ens acomiadem recordant-vos que el cardenal Joan Josep Omella proposa, des de la carta dominical d'ahir, i també ho ha dit avui a Ràdio Estel, que les famílies, les parelles, les comunitats i altres grups agafin la Bíblia, llegeixin la introducció de l'editor a l'Evangeli de Marc, consultin diversos comentaris al web de l'Arcabisbat de Barcelona i, sobretot, llegeixin de manera compartida cada dia un fragment o un capítol del mateix Evangeli de Marc, el propi d'aquest any del cicle B. Ens unim a aquesta recomanació que pot ajudar molt en la caritat. Gràcies per la vostra companyia. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus a la coordinació, el Lluís Miguel Luna i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Tornem dilluns vinent a les 8 a Ràdio Estel. Bona nit i bona setmana. Adéu-siau.